En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, de 1 a 2:15, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. Bona tarda, bon migdia, som dimarts, la 1, i passen 3 minuts de l'hora. En fi, avui tornem a estar aquí, asseguts, amb aquest emissora de local de Roda de Barà, tan preciosa. I estem a punt, doncs, d'arrencar una nova ruta per la Catalunya Central. Avui farem la ruta pel Santuari de l'Hort, una panoràmica excepcional. Elevat sobre una gran mola de pedra, en un indret que ofereix una panoràmica excepcional, el Santuari de l'Hort és un dels racons més estimats per la gent del Solsonès. Prova d'això és la perseverància durant més d'un mil·lenni, doncs, per aixecar una vegada i una altra l'edifici. Benvinguts a la ruta de la Vall de l'Hort. Salutacions a tots els seguidors. Avui ens acompanya aquesta música relaxant, perquè el passeig s'ho mereix. És un passeig preciós. L'accés directe és... Diu que cal sortir de Solsona en direcció a Sant Llorenç de Morunys. Es travessa el nucli de Sant Llorenç fins a trobar a l'esquerra el desviament cap al Coll de Jou. Poc més endavant hi ha un altre desviament a l'esquerra. És l'indicat. Està indicat aquest. Per accedir-hi al santuari. No es deixa mai aquest camí estret, però asfaltat fins a arribar al peu de les escales que duen al santuari. La Vall de l'Hort. La Vall de l'Hort s'estén al nord de la comarca del Solsonès i forma una autèntica subcomarca natural del Pirineu. Envoltada de muntanyes, d'alçades, formes i morfologies diferents. Pel nord queda tancada per la impressionant serra del Port del Comte, que s'aixeca des del Coll de Jou, volem dir, i que amb 2.283 metres és la més alta de la contrada. S'hi uneix la Serra del Verd pel coll del Port del Comte, lloc de pas per anar a la vall de Tuixén i l'Avança. Ja a la comarca veïna de l'Alt Urgell. Les dues serres mostren unes característiques típiques d'alta muntanya i fins i tot a la primera hi ha una estació d'esquí alpí i a la segona una d'esquí de fons. Al sud de la vall, les característiques muntanyoses canvien radicalment i es troben serres amb parets altes i verticals, les serres de Busa i dels Bastets, així com les roques i la famosa Mola de l'Hort, amb el santuari al cim. La vall que primer s'estén de nord a sud està solcada pel curs del riu Cardener, que neix a les rodalies del bonic poble de la Coma. Deixeu-me que us digui que ahir, precisament, el Foraster, a TV3, el programa que va fer la visita va ser precisament al poble de Pedra i la Coma. Aquest poble ho vam veure ahir i també va parlar d'aquest riu del Cardener, un poble preciós. A Aigües Juntes, el Cardener s'ajunta amb el riu Aigua de Valls, que baixa de Gósol i la vall, i a la vall, pren la direcció sud-est. A partir d'aquest indret, la vall es fa més estreta, cosa que s'ha aprofitat per construir-hi l'embassament de la Llosa de Cavall. Diu que hi ha una devoció perseverant. El santuari de l'Hort està darrere de la muntanya coneguda popularment com les Roques, on s'alça una mola de pedra. Dita la mola, dita doncs s'anomena la Mola de l'Hort. Sobre aquest pla elevat, des d'on s'obté una àmplia panoràmica, hi ha hagut al llarg de la història 4 temples. Un temple de preromànic del segle X, un del segle XV i un tercer del segle XVIII, enderrocat durant la Primera Guerra Carlina i l'actual d'estil neoclàssic. Durant el segle XIX, les convulsions i enfrontaments bèl·lics a la Contralada li feren disminuir importància i deixaren, doncs, malmès, però fou recent inaugurat el nou, doncs, de nou, ho van inaugurar una altra vegada, després de molts sacrificis, el 1870, després de la reconstrucció feta per un industrial de Berguedà. Aquest industrial va fer la reconstrucció durant la desamortització de Mendizábal. Tanmateix, encara el va tornar a saquejar i a cremar, el van tornar, Déu meu, i cremar durant la Guerra Civil l'any 1971. No, abans, durant la Guerra Civil. Volem dir que l'any 1971 s'establiren un monjo i un germà de l'Orde del Cister i començaran, doncs, a restaurar-lo i a recuperar-lo de nou. O sigui que la Guerra Civil ho feia tot molt bé. I gràcies, doncs, a aquest monjo i el seu germà, que l'any 1971, doncs, mira, tal com diu la història, ho van reconstruir. El mirador de la Catalunya Central diu que el camí d'accés al santuari va seguint les estacions del Via Crucis, molt apropiades donada la duresa de l'ascensió. En arribar a dalt de la mola hi ha la capelleta de Sant Pere Màrtir i un vell canó en record de les guerres que han afectat tant aquest indret. Segons les indicacions dels monjos, el camí podria ser d'origen ibèric, però d'això no se'n tenen indicis certs. Al capdamunt de l'ampla plana, que hi resulta veritablement plàcida i relaxant, com aquesta música. Anirem dient, doncs, que aquesta panoràmica, la vista aquesta, s'allarga, però fins a la Serra de Prades, al Baix Camp. O sigui que des d'allà s'allarga i ve una panoràmica superpreciosa. Bueno, ara ja tenim la informació de la història de la Vall de l'Hort. Ara anem, doncs, per iniciar la ruta. La ruta, la Vall de l'Hort, de Solsona al Santuari de l'Hort. Comencem a Solsona, després anem a Sant Cerni del Grau, després al Santuari de l'Hort, Sant Llorenç de Morunys. S'acaba la ruta Sant Llorenç de Morunys. El recorregut és de 60 quilòmetres i és un dia. Comencem. Sortint de Solsona per la carretera de la Llosa de Cavall, es veuen ben aviat les cingleres de la Serra de Busa, a la dreta, al quilòmetre 14. Llavors s'entra al túnel que condueix a la presa de l'embassament de la Llosa de Cavall. A la sortida hi ha un aparcament a la dreta on es pot parar per gaudir de la bellesa impactant del paisatge i la profunditat del Congost. De tant en tant ens aturem per anar contemplant les vistes que es veuen des d'allà, doncs acompanyats per aquests tambors dels celtes i dels ibers que, segons la història, van passar precisament per aquestes terres. Seguint uns quilòmetres més endavant, ja apareix a la dreta la gran Mola de l'Hort, amb l'edifici del santuari al capdamunt. Transcorregut poc més de 22 quilòmetres, hi ha la cruïlla que porta cap al Sant Llorenç. Al cap de 2 quilòmetres, s'arriba a aquesta població que cal travessar per anar a buscar la cruïlla de la carretera del Coll de Jou, i ben aviat es veu la indicació cap al santuari de l'Hort. Una mica més endavant es deixa a l'esquerra l'esglesieta de Sant Cerní del Grau. Es deixa, doncs, en un indret molt agradable que requereix una aturada. Després d'uns 3 quilòmetres entre penya-segats, s'ha de deixar el cotxe en una mena de placeta per iniciar l'ascensió al santuari. Feta la vista al santuari, es pot tornar enrere per conèixer la vila de Sant Llorenç. Els carrers del nucli antic encara recorden l'estructura medieval de la població, en forma de pentàgon irregular. Reforça l'aire medieval del nucli el fet de veure a les façanes unes peces de ceràmica amb el nom de la casa i un dibuix relatiu a l'ofici de qui hi vivia. O sigui que, si era un fuster, hi viu una eina de fusta. Si era un paleta, la seva eina. O sigui que indicaven a la porta, sabien, quan passaves pel carrer, ja sabies més o menys l'ofici que tenia aquella persona que vivia en aquell edifici. Això demostra, doncs, que els nostres avantpassats eren intel·ligents i tenien coses maques, no?
Sí.
Tenien vista per les coses. Doncs les cases mostren una estructura típica de poble de muntanya i tenen la singularitat de culminar al capdamunt amb el perxe. Amb el perxe. Localisme, doncs, per anomenar les golfes, que eren, en vez de post, golfes, doncs li deien perxe. Sota la teulada, sostingut per pilars i orientat cap a ponent, per tal que pogués circular l'aire i s'aixigués, s'assequés els draps piteus que es fabricaven amb els telers de la mateixa casa. O sigui que orientaven ja, perquè així l'aire entrava per un puesto, el que us he dit abans, que tenien intel·ligència i pensaven en aquella gent. Aquests draps piteus eren un tipus de drap específic de Sant Llorenç que arribaren a exportar-se fora d'Espanya. D'aquí ve que els habitants de Sant Llorenç se'ls conegui també per pitets. Els habitants de Sant Llorenç són els que els coneixien pels senyors pitets. Direm, doncs, que a banda de l'arquitectura civil i popular, el poble conserva dues interessants peces d'art religiós. La església de la Mare de Déu dels Colls, doncs, expressa magníficament la força del darrer període de l'art barroc català, tant en el retable com en el famós orgue. Ja quasi que anem arribant al final de la ruta. Doncs, també, a part de l'orgue, també s'hi poden contemplar a dintre interessants retaules gòtics. Adjacent a l'església hi ha el claustre renaixentista del segle XVI, possiblement construït damunt d'un claustre romànic anterior. I finalment, és interessant de fer una visita al Museu de la Vall de l'Hort, on s'hi poden veure exemplars de diferents estris que utilitzava la pagesia en aquell temps. Fòssils, eines de l'edat de pedra, els plànols de l'altar dels Colls i altres objectes d'interès. Si es disposa de temps o bé es fa estada a Sant Llorenç, és molt recomanable d'ampliar la ruta anant a visitar les fonts del Cardener. Aquestes fonts del Cardener, torno a repetir, que ahir, en el programa del Foraster, precisament, ens la van ensenyar, les fonts del Cardener, on Doncs allí neix precisament el riu Cardener, que després s'ajunta cap baix amb altre riu que passa pel Prat, i tots dos rius, doncs, en fi, van cap a mar, com sempre, tots els rius van cap a mar. Doncs a prop de la Pobla de la Coma, del Poble de la Coma, que és el que ahir vam veure, doncs, amb aquest programa. Jo ja he arribat, doncs, al final de la ruta d'avui. Avui ha sigut una ruta tranquil·la, relaxant, acompanyat de la música celta ibèrica, recordant, doncs, aquelles persones d'aquells temps que construïen totes aquestes edificacions. I, en fi, no tenien internet ni tenien res, però sí que tenien per mi una intel·ligència que pensaven bastant en fer les coses, com ara, per exemple, això de secar la roba a la teulada. En fi, jo us deixo aquí. Dimarts que ve, si Déu vol, a la una, tornarem a estar aquí. Cuideu-se i que tingueu una bona setmana. Adéu, amics.